Formar i formar els joves sobre el desenvolupament dels canvis biològics, psicològics i socials a l'etapa de pubertat i adolescència. Aquest és l'objectiu que persegueixen els tallers de salut afectiva sexual que l'àrea de benestar social està impartint als centres educatius de la nostra illa. Per saber-ne més detalls, parlem tot seguit amb l'educadora social del Consell, na Sònia Mallans, que ja ens acompanya als estudis de Ràdio Illa. Molt bon dia, Sònia.
Bon dia.
I ben tornada al de far part. Això és com la teua segona casa, eh?
Sí, quasi, sí.
Benvinguda.
Gràcies.
Estem molt contents que sempre ens acompanyis. Escolta, l'educació afectiva sexual continua sent un tabú o, si més no, una qüestió incòmoda avui?
Bona pregunta. La veritat és que depèn molt de l'educació que hem tingut naltros. I com que moltes vegades l'educació que hem tingut ha estat basada en el tabú,
Sí
que es veu molt reflexat a les aules. Mm. Sí que naltros fa anys ja que estem fent prevenció a les aules amb salut afectiva sexual.
Ja.
I quan ho planteges, sí que a la gent se li ve molt de... en el cap de, ostres, a sisè de primària, molt prest, no, això? O quart de primària, molt prest. Però realment, la salut afectiva sexual s'ha demostrat que ha de ser un acompanyament de per vida, o sigui, des de que naixem, ha d'haver-hi aquest acompanyament, ja des dels pares, però és una responsabilitat de tots, i com a menors tenen aquest dret d'educar-se, per tenir una salut afectiva sexual saludable.
Escolta, quan jo era adolescent, de forma, diríem, molt tímida, ens van començar a fer educació sexual, n'hi deien. Ara parleu d'educació afectiva sexual. Quina és la diferència?
És una gran diferència, perquè quan segurament a tu te deveren començar a formar, te deve passar com a jo, que venia algú i te...
Ensenyava a fer servir un preservatiu.
Exactament, t'ensenyava a
fer... Acabaven tots volant com a globus.
Exacte, vull dir, a la gent el que li passa, jo crec que en general a la població, quan li parlen d'aquest tipus d'educació, automàticament, no? Veus a tu allí dins l'aula intentant posar un preservatiu, però ja vamos...
Bueno, que és un gran tema, eh?
Sí, sí.
Ojo.
Sí, sí, alerta, que té lo seu. Sí. Però sí que és veritat que ara mateix els dubtes que es plantegen i la formació que impartim no va només encaminada a tot el que és prevenció d'embarassos i malalties de transmissió sexual, sinó va més enllà, va amb ensenyar respecte. El tema del consentiment, el tema de la presa de decisions, el tema de decidir tot el tema de la teva orientació sexual, identitat sexual, conèixer les diferències, vull dir, tot això que és més complicat parlar-ne el dia a dia, potser allí sí que fan preguntes molt més concretes de les seves curiositats.
Escolta, i per pal·liar doncs, aquestes mancances, per combatre doncs, aquest tabú que es resisteix a desaparèixer a l'hora de parlar d'aquestes qüestions i per fomentar doncs, més aquests aspectes afectius sexuals, quina formació oferiu als estudiants? De què tracten aquests tallers? Com els plantegeu?
Mira, fins ara aquests tallers que estaven oferits a quart, cinquè i sisè de primària els havíem delegat en CEPCA, no? Ells els estaven impartint, no? Com una extensió de Sextima que estàvem oferint a l'institut. L'institut va decidir, per una banda, impartir el material en tots els sentits del govern. Llavors ho fan els tutors i nosaltres vam continuar fent Sextima amb el CEPCA a quart, cinquè i sisè. Què passa? Que enguany ho assumirem nosaltres. Llavors vam començar amb sisè de primària perquè vam detectar unes necessitats i de sisè de primària de la Mola, llavors varen començar per allà, no? Varen pensar a final de curs, una prova pilot, la qual feim en els alumnes de sisè de primària, que són nou, un grup reduït, i després, passa tarda, varen citar els pares, també, per donar eines, i bàsicament per parlar del tema de la comunicació, donar-los una petita formació del que li poden arribar, de com acompanyar amb la salut afectiva sexual en els seus fills. I bé, va ser com una prova pilot que l'any que ve volem continuar amb les altres escoles, clar que sí.
Molt bé, escolta, entenc que un dels grans temes, tenint en compte que tots els boixos de primer d'ESO ja tenen mòbil, i molts d'ells és de quart, cinquè, sisè, i que hi ha un accés absolutament fàcil, com una autopista, la pornografia, entenc que un dels grans temes és aquest, no? Ensenyar-los que la pornografia no és el...
No és la realitat. No és la de realitat. Fet, amb moltes preguntes que fan, ja donen bastanta informació de que han vist coses que no haurien d'haver vist per la seva edat. Clar, el tema de la pornografia està allí i als pares se'ls fa el mateix plantejament. Si els hi donem accés directe sense restriccions d'internet, ha facilitat de, si tenen dubtes, recorreixin a internet. Per això, l'importància de tenir una bona base, que es fa des del naixement fins 9-10 anys, que és més fàcil fins i tot parlar amb ells, que no quan arriben a l'adolescència. Llavors, si nosaltres els hi solventem els dubtes, serà menys complicat que acudeixin a la pornografia per obtenir respostes. Mm.
Quina és la resposta? Com es mostren els al·lots d'això, de 10-11 anys? Perquè potser encara no tenen aquest pudor que pot tenir un de 13-14-15, no? Es mostren receptius i pregunten?
Sí, a veure, jo per començar, per saber un poc on estava el punt de partida, vaig demanar una tanda de preguntes que va recollir la seva tutora, que la veritat és que ja fa una gran feina perquè tenen una bibliografia molt bona en el seu abast, vull dir, ella també té molt de vincle amb ell perquè els coneix, amb ells perquè els coneix des de fa anys, i això ja fa molt, he de dir. I em varen passar una tanda de preguntes que hi havia, la veritat és que hi havia de tot, des d'enfermetats de transmissió sexual, temes dels òrgans sexuals, bé, hi havia de tot. Llavors, clar, m'ho varen posar bastant complicat, perquè en una hora i mitja que vaig estar allí, tenir que tractar tots aquests temes...
Estaven assedegats d'informació, no?
Sí. I tenien bastantes confusions.
Això, en aquest sentit, quins són els principals mites i prejudicis sexuals que tenen els nostres joves? Els nostres nens,
o sigui... Tenien, clar, com que algunes d'elles ja havien tingut la primera menstruació, hi havia molts de temes relacionats amb això, i els al·lots, per exemple, n'hi havia alguns que no sabien com es produïa la primera erecció, quan començaria, podria passar... Vull dir, estaven un poc expectants amb aquest tema, és veritat.
La primera erecció, la primera erecció...
Ai, perdó, sí.
Els nens normalment...
La primera vegada que els hi surt a semen, la primera erecció.
La primera pol·lució, no?
Exactament.
Perquè erecció, ja dic jo, que els nens des dels 3 mesos que et tenen.
Totalment, sí, perdó, m'he explicat malament.
Sí, no, el matís és important, sí.
Sí, preguntaven això, o sigui, a quina edat podia... els hi podia passar, a quina edat se'ls hi podien anar a la menstruació, i molt preguntes relacionades amb la menstruació, després d'enfermetats de transmissió sexual. Clar, no els hi anava a explicar enfermetat a nens de 11-12 anys, simplement els hi vaig dir com a qualsevol cosa que et passa, tu has de conèixer el teu propi cos i veure si hi ha alguna distorsió, si veus alguna que es posa més vermell del compte, ja sigui un òrgan sexual o sigui... en el braç, però en els òrgans sexuals hi ha que anar més en compte, llavors hi ha que anar al metge. Simplement fer-li aquesta reflexió.
Ja per acabar, escolta, Sònia, suposo que els pares i les mares han de ser aliats essencials en aquesta estratègia que des del Consell, des de la Conselleria de Benestar Social, la dirigiu cap als nostres al·lots i al·lotes. També dirigiu l'oferta aquesta cap a pares i mares, no?
A veure, l'any passat ja vàrem fer una xerrada de com parlar amb sexualitat amb els nostres fills i filles, que va venir una sexòloga en el cicle de xerrades per famílies. I nosaltres sempre optam per fer una formació dual, ja sigui alumnes i pares i mares, la trobam imprescindible. Però ja no només pares i mares, sinó també el dret sexual, la d'exercir, o sigui, el dret d'informació, la d'exercir, ja siguen els sanitaris, els docents, clar que els pares i mares són una part fonamental i hem de intentar rompre el tabú de parlar d'aquests temes i donar-los informació. Jo, com els deien els pares, si no podeu en algun moment donat que us fan una pregunta, contestar-los còmodament, o aplaçau, però els hi contestau. I això és important, vull dir, resoldre els dubtes i que ells vegin que que nosaltres no ens posem incòmodes, que no és... No parlis d'això, o a la taula no es parla d'això, no. Vull dir, anem a intentar que es comuniquin amb altres i donar-los facilitats per accedir a aquesta informació en la que ells tenen dret.
Es trobeu amb algun pare o alguna mare reticents que tan pronta potser per ells, no? Comenceu a parlar de forma oberta sobre aquestes qüestions amb els boixos?
La veritat és que no es va fer cap comentari, més que res, perquè jo els hi vaig plantejar que el primer que havia fet havia estat una tanda de preguntes. Vull dir que al final el que jo vaig anar a fer va ser resoldre les seves inquietuds, que si no haguessin resolt així, haguessin resolt d'alguna altra manera. No sé si demanar-los a ells, si cercant per internet, o demanant als amics.
Molt bé. No sé si tens res més a afegir, si no ho deixem aquí, Sònia.
No, res més. Moltes gràcies
moltes
per convidar-me.
Moltes gràcies. Recordeu, aquests tallers d'educació afectiva sexual, els col·legis de l'Illa, en aquest cas impulsats i articulats des de la Conselleria de Benestar Social. Hem tingut avui l'educadora Sònia Mayans. Molt bon dia.